Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Tres minuts i arribem a les 9 del matí. Us ho explicàvem aquest matí en aquest programa. La Fiscalia ha avalat per primera vegada que s'investigui les tortures de la policia franquista a Carles Vallejo. Vallejo va presentar una querella ara fa un any contra 6 policies nacionals per crims contra la humanitat i tortures a la comissaria de Vila Laietana durant els anys 70, mentre estava detingut. Va ser torturat durant 20 dies. El Ministeri Fiscal recorda l'obligació ara de garantir no només el dret de la justícia, sinó també el dret a la veritat i a la reparació de les víctimes. Avui a la caravana hem volgut convidar precisament a Carles Vallejo, qui també és president de l'Associació d'Expresos Polítics del Franquisme. Senyor Carles Vallejo, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia.
Senyor Vallejo, per qui no conegui el cas, ja suposo que no és agradable a aquesta hora recordar res d'això, però què va passar durant els anys 70 a la comissaria de Vila Laietana?
Bé, doncs cal recordar que per exercir allò que avui dia són drets constitucionals, que és el dret d'associació, de sindicar-se o de propaganda o de reunió, a mi, que era treballador de la SEAT, i volia organitzar les reivindicacions laborals a través d'un sindicat que en aquell moment era clandestí, les Comissions Obreres, pues em van detenir simplement per això i van venir a buscar-me a la porta de casa a la Brigada Político-Social i quan anava a sortir per treballar se'm van tirar sobre amunt, em van estonyinar, em van començar a donar cops i patades, em van posar el cotxe camuflat de la Brigada Política Social, que era una policia especialitzada per la repressió dels sindicalistes i dels militants antifranquistes, i així fins a la Via Laietana 43, on vaig entrar ja directament primer a les garjoles i després contínuament als interrogatoris durant 20 dies.
Quin impacte han tingut aquestes tortures al llarg de la seva vida?
Bé, doncs això és el que no puc saber, perquè, diguem, conseqüència de la tortura, que va ser física i psicològica, i a més, sobretot, una tortura indefinida en el temps, perquè a mi em van detenir en un estat d'excepció en el qual es mobilitzaven contra les condemnes a mort dels militants d'ETA que estaven processats a Burgos per un tribunal militar. I, bueno, per aquesta campanya és per la que van declarar l'estat d'excepció, que significava el que podies estar en mans de la policia indefinidament. Normalment, als anys 60 i 70, eren 72 hores. Inclús ara mateix són 72 hores. Però el fet de que podies estar en mans dels butxins indefinidament era la pitjor de les tortures. Vull dir, realment, això és el que és més brutal, perquè no has de resistir 72 hores, sinó que has d'estar resistint indefinidament, perquè el que pretenien és que delatéssim els companys, els amics, les companyes que estaven militant en organitzacions per destruir-les. I bé, això, evidentment, deixa trauma, deixa el que passa que ningú s'ha preocupat de les conseqüències de la tortura a les persones que les vam patir durant més de 50 anys. I, per tant, és una de les qüestions que plantegem. La reparació també seria el tenir a disponibilitat un tractament psicològic, no? Perquè de vegades totes aquestes coses queden a dins, queden interioritzades i bueno, i té les seves conseqüències, que això ho he compartit amb alguns altres que han passat per aquesta experiència i que ho hem parlat a nivell personal, no?
Precisament, senyor Vallejo, quan parlem de reparació a les víctimes, volia preguntar-li a què ens referim, a què ens hauríem de referir.
No és tant una qüestió personal, perquè la meva querella és una de les que s'han plantejat des d'altres associacions de represaliats del franquisme, però bueno, és la primera en la qual la fiscal, la nova Fiscalia de Drets Humans i Memòria Democràtica s'ha pronunciat favorablement. Però, repeteixo, no és una qüestió personal, és obrir un camí per la veritat, la justícia i la reparació. O sigui, a mi el que és per mi és, diguem, una iniciativa pensant en tantes persones que s'han quedat pel camí i no han pogut fer-ho, no han pogut fer-ho. O bé perquè han sigut, el trauma ha sigut tan, tan fort que s'han quedat paralitzats a nivell, diguem, personal, o en nom de totes aquelles persones que, bueno, que van matar a la Via Laietana 43 o que ja no estan entre nosaltres. Sí. I ho veig així, vull dir, això és la més gran de les satisfaccions. O sigui, pensar que és una iniciativa d'una entitat memorialista amb el recolzament d'un gabinet de juristes que és Irídia, que ho fa, diguem, com a voluntariat, com a treball non-profit, aquest assessorament jurídic. I bé, bueno, què esperem? Esperem que es pugui investigar a partir de la decisió de la Fiscalia i esperem que de la jutgessa investigar els fets que a mi em van succeir, per tant, obrir arxius, cosa que no hem pogut fer, arxius policials, anar al lloc del crim, del delicte, que és Via Laietana 43, i bé, i buscar els testimonis vius i els perpetradors vius, els victimaris vius, per, diguem, interrogar-los també.
Ara em deia buscar-los, senyor Vallejo. Saps si són vius?
Bé, doncs pues miri, ja sé que tres no són vius, que són morts, però que la fiscalia i el jutge, i la jutgessa, ho certifiqui, perquè així es fan amb tots els casos i els procediments judicials, però d'altres segur que són vius perquè eren, malauradament, eren joves com jo en aquell moment, però ja els entrenaven per torturar. Eren els joves policies socials i bé, si jo encara sóc viu i actiu, aquests altres segurament, alguns d'ells, com a mínim, algú serà viu, perquè també hem d'investigar tots els que eren, perquè jo tinc només, les meves advocades només tenen 6 noms, però segur eren molts més, perquè a mi em feien la roda, i era una roda de policies de la Brigada Social que m'esbatussaven, em donaven patades, em tiraven per terra, cops de puny, i no eren 6, eren 10 o més.
Ens ho deia senyor Vallejo, ho explicàvem també aquest matí en aquest programa, la Fiscalia ha avalat per primera vegada que s'investigui les tortures de la policia franquista, en aquest cas, en el seu cas. Creu que arribarà a bon port tot plegat?
Bueno, diguem, no som ingenus, sabem que hi ha complicacions, dificultats, però bueno, hem obert camí i és un pas endavant. Esperem que la jutgessa, davant el posicionament de la Fiscalia, i també el posicionament de la pròpia Generalitat, que s'ha incorporat aquesta querella com a acusació popular, pues, tingui influeixi en el seu posicionament d'admetre a tràmit la querella. Bueno, som relativament optimistes, però bueno, no defallirem. Si aquesta no va endavant, no prospera, hi ha a la cua altres querelles per presentar. Però bueno, jo crec que, donat el posicionament avui en dia de la Fiscalia de Drets Humans i Memòria Democràtica, el recolzament de la Generalitat, això prosperarà.
Ha tornat a la comissaria de Via Laietana?
Malauradament, només per fora. I ja això és, diguem, una mica traumàtic. De fet, jo mateix i altres companys i companyes, un cop sortits de la Via Laietana i de les presons, inclús en democràcia, evitàvem passar per davant de la Via Laietana perquè, evidentment, surten tots els fets que vas patir i no és gens agradable, no? Que ha passat per exercir l'obligació ètica del dret de memòria i donar testimoni, pues, d'alguna manera, els que ho hem pogut fer ens hem vist obligats a no només explicar el que ens va passar, sinó també, per exemple, anar a les concentracions que es fan dos cops al mes davant de Via Laietana per demanar contra la impunitat. I bé, per fora he passat, em manifesto, però, diguem, venen irremediablement els pensaments d'un malson viscut allà dins. I hem reivindicat poder anar a visitar el que seran les garjoles, els sòtans de la Via Laietana, o més aviat a nivell de terra de la Via Laietana, i no ens han donat autorització. Jo sé que va haver-hi una ocasió fa uns 30 anys que antecessors meus a l'associació doncs van admetre una visita de 3-4 persones, Lluís Martí Bielsa, per exemple, Enric Pubill, que són de la generació de la guerra i la postguerra, ja no hi són entre nosaltres, però van obtenir el permís. Però és la sola ocasió que sé que s'hagi pogut anar a visitar al lloc del delicte.
Sí, com sigui, senyor Vallejo, com sap, la transformació de la comissaria en un espai de memòria democràtica sembla que no acaba d'arribar mai, tot i la insistència de nombroses entitats que ho han demanat formalment a l'Estat. Per què creu que no arriba aquest moment?
Jo crec que és un malentès per part de les autoritats actuals del govern, perquè depèn del Ministeri de l'Interior, no? I jo crec que això ho aconseguirem, estic convençut, perquè nosaltres no defallirem i seguirem lluitant, i crec que és un deure de justícia democràtica i també de pedagogia democràtica envers les noves generacions que allò es transformi de ser un espai de dolor, que ha sigut durant molts anys, en un espai de pedagogia de la memòria per explicar el que allà va passar perquè no torni a passar. I bé, el malentès és que es pensen que cedir aquell espai és com una cessió davant de les pressions de diferents tipus, no? Nosaltres el que els diem és tant a les autoritats, al ministre de l'Interior, com als sindicats policials, que és un error mantenir-se allà, perquè mentre estiguin allà, l'ombra del franquisme es projectarà sobre la policia democràtica. Vull dir que nosaltres no diem que ara la policia és la mateixa que hi havia allà o que fan el mateix, en absolut. Evidentment, ara estem en democràcia, més o menys perfeccionable, però llavors estàvem en dictadura, i allò era un lloc de dolor i de terror. I, per tant, això ha marcat el seu... i ha projectat aquesta ombra a tots els que siguin allà. I, per tant, o canviem l'ús per donar-li una utilitat que sigui de pedagogia democràtica, perquè sigui un centre d'interpretació del que ja va passar i no ha de tornar a passar mai més, i a més un centre d'interpretació contra la tortura, ahir, avui i demà, perquè malauradament som la minoria els països que no patim la tortura sistemàtica. La immensa, desgraciadament, de la humanitat segueix patint la tortura, i la tortura és el pitjor delicte o un dels pitjors delictes de lesa humanitat, i no els pot permetre en societats democràtiques. I aquesta és la utilitat que ha de tenir l'espai de Via Laietana 43 com a centre d'interpretació, i igual que s'ha fet a altres països, com s'ha fet a França, on hi havia a Lyon, per exemple, la Gestapo, es va esdevenir un centre, un museu de la resistència, no? I així a Berlín, i així a Praga, a Budapest, o sigui, arreu dels països que han fet un avenç democràtic, pues, bueno, s'han transformat aquests espais en centres de memòria i d'interpretació de la història.
Hi ha prou memòria històrica en aquest país, senyor Vallejo?
Bé, jo crec que s'ha fet un esforç important durant llargues generacions per sortir del silenci. Però silenci que és conseqüència d'una de les dictadures més llargues d'Europa i de la història europea recent. Vull dir que no podem oblidar que són 40 anys de feixisme, de franquisme, i això ha marcat la generació, la meva, dels meus pares, dels nostres avis, i bueno, el terror de la repressió va fer que el silenci fos no solament una imposició deliberada de la dictadura, sinó una mena d'amnèsia terapèutica per la gent que havia de sobreviure. I clar, aquest trauma de la repressió, que com a conseqüència ha implicat un silenci per sobreviure, bueno, això ha traspuat després i ha sigut la generació dels nostres fills, les terceres, quartes generacions, i la pressió de les associacions memorialistes la que ha fet trencar aquest silenci. Vull dir que ha costat, però ha costat no només perquè no es fessin polítiques de memòria, que també, sinó per trencar aquestes silenci de la por i del terror de moltes generacions. I clar, hi ha molt de fer, perquè diguem, són 40 anys de dictadura, més 50 anys que portem intentant fer pedagogia, sobretot, pedagogia democràtica, sobretot a les escoles, que és el que hem trobat més a faltar. No només a l'espai públic, traient tota significació d'espais del franquisme, d'escultures, de noms de carrers, etc., sinó, sobretot, que a les escoles s'expliqui el que va ser la república, la guerra i la repressió.
Senyor Vallejo, per últim, evidentment té tot el dret a dir-me, no vull contestar-li sobre això, i jo li respectaré absolutament. I no vull qualsevol valoració política, sinó aviam si ho plantejo bé tot plegat. És evident, i per això li vull preguntar a vostè, que com bé sap, durant una situació complicada en aquest país, a l'estat espanyol, tot plegat es va acabar resolent amb una llei d'amnistia. I també és evident que ara es planteja resoldre un nou conflicte polític amb una amnistia. Només vull preguntar-li què li sembla tot plegat.
Bé, jo crec que tot el que suposi, diguem, d'alguna manera avançar amb la convivència democràtica, benvingut sigui. Vull dir, l'amnistia del 77, encara que per nosaltres va significar també l'amnistia dels botxins, dels perpetradors, que llavors no érem conscients, ho he de dir perquè jo ho vaig viure, aquell, com a persona adulta. O sigui, nosaltres només aspiràvem a llavors a treure de les persones les persones que estaven empresonades pels delictes, diguem, que interpretava el franquisme, que eren simplement la lluita per una societat democràtica, no? Clar, per ells era delicte. I nosaltres el que volíem és treure aquests presos de les presons, que tornessin de l'exili, i per això vam lluitar per l'amnistia. De retruc, aquesta amnistia va ser pels perpetradors. Nosaltres considerem que els delictes de lesa humanitat són imprescriptibles. Per tant, independentment de l'amnistia, aquests delictes s'han d'investigar, com és en aquest cas el posicionament de la fiscal Dolores Delgado. I el que les mesures que es prenguin avui perquè Catalunya pugui jugar el seu paper en una societat en la qual tots tenim aspiracions legítimes, crec que serà benvingut pels demòcrates. En fi, aquest és el meu pensament.
Senyor Carles Vallejo, president d'aquesta entitat memorialística d'expresos polítics del franquisme, moltíssimes gràcies per entrar avui a la caravana i deixar-me preguntar-li sobre tot plegat. Que vagi molt bé, una abraçada ben gran.
Molt amable, bon dia, a reveure. Gràcies.
Ràdio Estel.